prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà. Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Aquest dissabte en directe a Ràdio Estel, la transmissió del partit València-Espanyol a Pericos Online. Minuts després d'un quart de vuit del vespre, viu en directe el València-Espanyol a Ràdio Estel. Recorda que degut a la transmissió, Catalunya sense barreres s'emetrà a les 10 de la nit i de llibres i més a les 11.
Ràdio Estel. Garraf 96.8. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Tenim avui a Graela Bravo, escriptora d'una gran visió del moment actual i d'un grau d'informació altíssim. Un cant a la llibertat i a la feminitat. Ha aconseguit transmutar situacions difícils de perfils complicats i el resultat és una obra d'avantguarda molt ben escrita i recomanada per tothom.
Bueno, pues, tal com hem dit, tenim avui aquí la Graela Bravo, amb una obra d'avantguarda que crec que ens interessa a tots, molt dirigida en el món femení, així que començarem avui l'habitual bateria de preguntes pel seu llibre, Voces Prestades, que el recomano a tothom, francament. Així, doncs, Graela, començarem, si et sembla. Aviam, digue'm, la voz de los sin voz, ja saps que és una frase que es va inventar el senyor Tarragona quan es va presentar pel Tercio Familiar, això era molt abans que tu naixessis, i van a parar al Tribunal d'Ordre Públic. Ho sabies, això, o no?
Hola, bona tarda. No ho sabia, la veritat, no ho sabia. És d'aquelles casualitats que, mira...
Molt bé. Has pogut constatar si hi ha províncies que tenen més violència que d'altres?
Doncs, bueno, treballant en aquest llibre sí que hem aprofundit bastant en la realitat actual de la violència de gènere a nivell estatal, però no hem treballat amb xifres perquè justament era una mica del que volíem fugir, no?, de treballar amb xifres, sinó d'explicar el que hi ha darrere de les xifres. També és veritat que les estadístiques o les xifres a vegades són una mica injustes, també, perquè no reflecteixen o no donen idea real de la magnitud del problema, no? És molt difícil quantificar aquest problema. De totes maneres, Voces Prestades és un intent de, justament, no de quantificar, sinó de donar una veu o una perspectiva de qualitat.
Quan vas descobrir el teu interès per entrar dintre el cap de les altres persones? Va ser la teva vocació de psicòleg? Perquè en el teu llibre això ens ho dius cada dos minuts o cada minut. És el que més he constatat. Tu sempre estàs dintre el cap de les altres persones.
Oh, m'ha dit així. Bueno, dintre del cap, no sé, potser el que és vocacional a lo millor és escoltar a les altres persones, sentir les altres persones o entrar dintre de la seva ànima més aviat, no? Del seu món intern, no sé. Si ben ves al cap on està el món intern de les persones, la seva totalitat. I, bueno, sí, la meva vocació de psicòloga és una realitat transversal al llibre.
Bé, mirant els ulls de les altres persones, saps qui tens a davant? Només mirant-li a la cara?
Home, jo crec que tots som bastant, o tota la nostra veritat està a la mirada, no?, de tothom. I sí, és interessant aprendre a llegir les mirades, perquè a vegades diuen moltes més coses que les paraules.
Els estudis han sigut la teva millor, lo millor de la teva vida?
Els meus estudis?
Sí.
Home, el millor no...
Ho dones a entendre.
Han estat molt interessants i per mi va ser una etapa molt important perquè, com ja he dit, doncs va ser una formació, i és perquè és una formació contínua tota la vida, força vocacional, però no, jo no diria que el més interessant de la meva vida, no sé.
La lectura ha sigut la teva alliberació?
La lectura, bueno, llegir crec que obre finestres a tothom, no? Llegir ens fa més lliures a tots perquè quan tens coneixement doncs tens eines i quan tens eines tens capacitat de tenir el teu propi criteri i les teves pròpies opinions i això ens fa lliures a tots. Potser la meva alliberació ha estat més escriure, més que llegir.
Per què hi ha aquest machisme imperant? Semblava que ja hauria d'estar superat, no?
Uf!
Ho expliques en el teu llibre, això.
Sí, bueno, jo no aconsegueixo explicar per què. Sí que parlem d'aquesta realitat que malauradament és molt més patent o present del que la gent s'imagina, però el per què pues no sé si ho aconsegueixo saber. Entren en joc doncs, moltes variables, no? Potser temes d'educació, temes de rols... És un tema molt complicat i com us dic, està massa present encara.
Què és el que fa que les dones callin els maltractes? Perquè jo m'hi trobo amb aquestes coses.
Doncs, és que, bueno, cada cas és diferent i és únic, però sí que és veritat que en el tema de denunciar-ho, ja denunciar-ho vull dir de dir-ho, d'explicar-ho, no? Poder-ho compartir... I hi ha una por molt, molt aferrada, que és a sentir-se, diguéssim, prejutjades o assenyalades, justament pel valor cultural que té encara el masclisme, en el que, bueno, doncs, potser la majoria de les víctimes senten que encara s'han de justificar pel que han viscut, no? I és un dels passos més complicats per elles de donar.
Hi ha alguna dona feliç?
Home, del conjunt de les dones o del llibre.
El llibre.
De les meves dones del llibre, vols dir? Actualment penso que totes són força felices perquè hem pogut sortir endavant i han estat molt valentes, molt fortes i bueno, estan treballant molt encara en la seva reconstrucció elles mateixes, no? Però sí, i bueno, tu que has pogut llegir el llibre veuràs que hi ha algunes històries que, tot i lo dura que ha estat la seva vida, fins i tot han pogut ressorgir encara amb molta alegria i amb molta força. No?
Com a psicòleg, els gelos són una malaltia? Perquè també ens en parles, tu.
Sí. Sí, la celopatia, no? Sí, és una patologia que està... constatada i enregistrada, el que passa és que hi ha graus, no?, com a tot, no?, i tot, bueno, poden haver-hi conductes puntuals que siguin de gelos, o pot haver una manera de funcionar envers els altres que sigui in extremis, que llavors seria la patologia, i, bueno, té molt a veure amb la necessitat de control de l'altre, amb els pors, bueno, inseguretats, però sí, com una dinàmica de relació... diguéssim, instaurada, si és una patologia.
Jo, com a home, no entenc els maltractes a una dona. Jo els teus personatges els veig com a bitxos raros, perquè les animales més animales no maltracten a la seva parella. Per què els homes sí?
Bueno, t'haig de dir, Roman, que els meus personatges són les dones, perquè justament vam voler posar molt d'èmfasi en que les protagonistes fossin elles, i si veus el llibre, doncs... No entrem gaire en descriure els maltractadors de cada una d'elles perquè no és, diguéssim, l'interès o el missatge que volem donar, no? Pues no són bitxos raros, estan entre nosaltres. Bueno. I el que menys t'imagines, l'home que menys t'imagines, en aquest cas d'aquestes 60 històries que jo he treballat i conegut, doncs és un maltractador. O sigui que justament el problema és aquest, és que no són bitxos raros.
Per què aguanten tant les dones? És perquè són més fortes que els homes? Perquè a mi em fa aquesta impressió, i sóc home, eh?
Doncs no sé, és complicat això de... aguanten, vols dir, de temps que estan mantenint aquesta situació, o aguanten perquè després poden sortir i encara estan enteres, diguéssim. Jo crec que sí, que són molt fortes, perquè són situacions molt difícils i poden tenir un desgaste molt, molt gran, no? Però bueno, cada història és diferent. Poden haver-hi situacions que potser estigui una dona visquent una relació de maltractament 40 anys i algú que estigui 4 anys. La magnitud, potser, de les conseqüències poden ser les mateixes. La qüestió del temps, pues, té que veure amb molts altres temes, no? Si hi ha fills, la independència econòmica, la situació de l'entorn social, l'edat, aspectes culturals o... Bueno, no sé, per prendre la decisió i poder sortir.
Què es té que fer per despertar una persona del seu letarg? Letarg, en castellà.
Sí, doncs, bueno, jo crec que tots tenim en algun punt dels nostres letargos, tots tenim un punt d'inflexió. Sempre hi ha algú que ens fa com una mena de catarsis, de trencament, i ens fa obrir els ulls, no?, a totes les... persones de manera més o menys greu hem viscut situacions que ens tenien, diguéssim, doncs atrapats i sempre hi ha algú que fa que trontolli això i que sigui, pues, això, una catarsis, no?, un trencament.
A mi particularment m'agrada molt la gent que no té edat. Penses que és més bonic no tenir edat?
Ho bueno.
Expliques?
Sí, sí, hi ha una de les protagonistes que passa que ella ho viu justament d'una manera en sentit negatiu, no? Sí que és cert que aquesta frase s'acostuma a dir com amb cert romanticisme, no?, de la literatura o de manera metafòrica, de no tenir edat, no?, o tenir l'edat de l'esperit i aquestes coses, no?, l'actitud, però ella justament, aquesta protagonista, ho viu d'una manera... doncs com de no haver tingut vida, no? És igual als anys que tingui, no? Perquè no ha viscut. És en aquest sentit que ella ho diu.
Tan difícil és la llibertat que no es nota fins que pots escollir el cafè.
És greu, eh? No poder escollir el cafè durant tota la teva vida.
És molt greu.
El que és greu és no donar-te en compte fins que ho fas per primera vegada. No és que la llibertat sigui difícil, és que a vegades no ens adonem compte de si la tenim o no la tenim, no? I a vegades penses que la llibertat és una altra cosa i justament en les coses més petites és on tu pots valorar fins a quin punt realment ets lliure, no? Que és el que li passa a aquesta protagonista.
Molt bé. Per què les dones ho perden tot quan estan enamorades?
Els homes també, eh?
I els homes també passen, però són més pragmàtics. Però les dones perden el món de vista.
Bueno, i els homes també. Esperem, no? Bueno, deia Ortega Gasset que l'amor és imbecilidad transitoria. L'enamoramiento es imbecilidad transitoria. Doncs pues deu ser això, no?
Serà el que deia Ortega Gasset. Realment vivim sense ser conscients d'un mateix? Ho expliques en la plana 136.
Bueno, en aquest cas, aquesta història, estava, pues, visquent una situació en la que no era conscient d'ella mateixa. Això, però no em refereixo a que tots visquem sense ser conscients de nosaltres mateixos. El que passa és que sí que potser en el dia a dia podem entrar, pues, com en una roda o en una rutina que a vegades perdem una mica la nostra pròpia consciència, no? Perquè estem una mica automatitzats per la voràgine.
Creus que una bona educació pot acabar amb el machisme?
Sí, totalment. Sí, sí. És que, de fet, és un problema, és una problemàtica d'educació. El que passa és que, clar, quan parlem d'educació, o jo almenys quan parlo d'educació en aquest tema, no em refereixo a l'educació directa que puguis donar als teus fills a casa o a l'escola, sinó a una educació en un sentit molt més ampli, més transversal, que seria tota la societat, no? Una educació de valors, un canvi de paradigma social en la manera de relacionar-nos, no?
Tu ho expliques en el llibre, però jo ho he vist, no? Jo sé de parelles que han sortit d'una greu malaltia i se separen. Em vols dir per què? És a dir, han estat units durant tot el període que ha donat malalties que són a vida o mort, Llavors surten del problema i veus que la parella es desfà. Tu pots entendre això?
Sí, bueno, les malalties són un procés de dol molt important. Un dels dols més importants a la vida d'una persona justament és la salut. I aquest tipus de malalties que tu et refereixes o que surt al llibre són malalties, diguéssim, que posen el subjecte, l'individu, en una situació límit vers a la seva pròpia vida, no? I llavors allà doncs, es genera un dol molt greu. També és veritat que és una situació, una vivència per una parella molt, també molt límit i bueno, si és cert que en algunes relacions, situacions o a vegades per la mort d'un fill, qualsevol situació que sigui una crisi molt, molt, molt forta, molt greu, doncs genera el que he dit abans també, no? Com potser el matrimoni era un letargo, genera una mena de catarsis o de trencament i tenen la necessitat de començar però per separat, no?
És que jo ho he vist gent, sí. Matrimonis que se'ls ha mort un fill, que sí. No tenen, que no, per causes naturals, per raó que sigui, i llavors el matrimoni, no sé per què, se separa, quan jo penso que el normal seria que estiguessin més units, no?
Bueno, és que...
És una apreciació d'un profà, eh?
No, és, sí, és cert, passa. Són, com et dic, són situacions extremes, molt dures que viuen i no les superen, no poden superar aquest dol. Han de, bueno, per exemple, en el cas de la pèrdua d'un fill té molt a veure en que la parella simbolitza justament l'absència d'aquest fill, no? I necessites també... No està amb aquella persona, perquè està amb aquella persona t'està contínuament, d'alguna manera, recordant que el teu fill no hi és, no? És complicat, però té que veure amb aquest mena de mecanisme.
Ara ho estic entenent una mica, eh? Com s'entra la caixa emocional d'una persona?
Oh, quina metàfora més xula.
No, això jo sé que no ho sé.
Pues no ho sé, jo porto uns quants anys intentant-ho, no ho sé. A vegades crec que... quasi totes aconsegueixo entrar-hi i no sé, encara no sé jo mateixa el truco, no ho sé. Jo crec que, amb la veritat, si tu diguéssim, és com, bueno, quan obres les mans, no?, i veus que no estàs en posició d'ataque, pues l'altra persona també obre les seves, penso, eh?
Són moltes hores d'estar amb la persona aquella. Bueno, no ho sé, perquè jo no sóc psicòleg, eh? És allò de treballar molt amb aquella persona, per exemple.
No necessàriament ha de ser una qüestió de temps, és una qüestió de connectar. També és veritat que hi ha persones que amb uns psicòlegs connecten i amb altres no, igual que en qualsevol nivell de relacions entre persones, no? Hi ha una connexió i una entesa i ja està.
Allò que en diem feeling, no?
Exacte, sí, feeling. Com es diu feeling en català?
Serà connexió, no?
Connexió, sí.
Per què hi ha tanta foscor al món de les persones?
També hi ha molta llum. Luces i sombres. Tots tenim luces i sombres, no?
Sí, però bé que fas un cert incapié que es diu en castellà amb això, tu.
Home, perquè en aquest cas, aquestes històries, pues, malauradament han viscut molta foscor, pobres, però també hi ha llum. El que passa és que, bueno, és com quan obres a casa les finestres, no? Has d'obrir perquè entri aquesta llum, o en el seu cas, perquè surti aquesta llum d'elles cap enfora, no? Però totes tenen molta llum, ara tenen molta llum, han viscut amb molta foscor, però ara tenen molta llum.
Cantes molt a la llibertat en el teu llibre i per això dones un missatge d'esperança. A mi realment m'ha encantat. Com ho fas per cantar d'aquesta forma tan gran i tan maca la llibertat?
Oi, que bé, gràcies. Perquè m'ho crec.
Perquè t'ho creus.
Perquè crec en la llibertat de les persones. Sí, totalment. Les coses que et creus són les que més entones, no? O afines. Sí.
Ja. Ja, o sigui, tu fuges sempre, diríem, d'imperialismes, d'imposicions, de creences imposades, amb una paraula. Tu hi fuges, i em fuges d'això, no?
No, bueno, és un llibre de persones i jo hi crec en les persones i crec en el potencial que tots tenim a dins i crec en la llibertat que tots tenim a dins, més enllà de connotacions o valors d'un altre tipus, no? A nivell de comunitat, sinó de persona, a nivell individual, la llibertat individual d'aquestes persones.
I ara una pregunta obligada a tothom, no? Però On vas aprendre a escriure? O et va sortir tot de l'ànima, això?
Ui, pues jo sóc una autora una mica poc ortodoxa. Jo no tinc, no tinc escola. Jo no, no sé, bueno, no sé si n'hi ha escola per escriure. Jo penso que moltes vegades he dit que tots som escriptors, perquè la vida la vas escrivint, no? El que passa és que no tots transcrivim el que anem visquent. I no ho sé, jo escric i lo que sale.
Bueno, un altre... No direm que has, de dir que has demanat la, les veus prestades, sinó que has cridat. És més, més aviat això, oi? És a dir, has cridat més que no has demanat que cridin els altres, no?
No, diguéssim que elles me les han deixat a mi, no? Me les han... He fet d'altaveu de les seves veus. Jo les he intentat amplificar.
Molt bé. No solament les dones, sinó tots, moltes vegades ens costa acceptar la realitat. Per què a les dones els hi costa més acceptar la realitat que a un home?
No sé, tu creus que els hi costa més?
Ho dius tu, eh?
No, no.
O almenys m'ha semblat llegir-ho a mi. Bé. Jo sóc massa ortodoxa jo a l'hora de llegir les coses, no?
Bueno, suposo que potser en el context concret d'alguna de les històries costa acceptar la realitat quan fa molt de mal, no? En general li costa a tothom acceptar la realitat quan fa mal, quan la, la realitat és, et supera, diguéssim. Costa acceptar-la, sigui la que sigui, la teva realitat.
Quantes dones maltractades has arribat a conèixer?
Per treballar, diguéssim, en aquest llibre, tot i que al final el resultat final són 7 històries, doncs unes 60 dones. Però al llarg de la meva vida professional més.
O sigui, és un fenomen que està latent i que està entre nosaltres.
Sí, sí, per desgràcia, sí, massa.
Per desgràcia, evidentment, mm-hmm. Bueno, doncs... Ja hem entrevistat a la Grela, té un llibre estupendo, i jo el recomano, Voces prestades, bé que t'ha fet el pròleg la Rosa Regàs, que
sí.
Per mi també és una gran escriptora.
I persona i dona, sí. Sí, sí.
Estàs en una línia que jo penso molt correcta, i jo penso que si tothom llegís el teu llibre, poder el món aniria d'una altra manera.
Gràcies.
Perquè, francament, no, és un crit a la llibertat i un crit a dir-li a tothom que sorti de la seva opressió, per dir-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm. Llavors, vull dir, és un llibre que també es llegeix molt, molt bé, no ets pesada, ets molt dinàmica.
Gràcies. I bueno, tinc algun amic que potser t'ho diria el mateix, però gràcies.
Jo el recomano, perquè, a més, és que està escrit amb una tendresa, amb una... no sabria ja com explicar, vull dir, és amb una feminitat i amb unes ànsies de llibertat i de cridar, vull dir, que tots som iguals i que no tenim per què aguantar-nos a injustícies, mm-hmm. ni mals rotllos ni males cares, no?, amb una paraula... Bueno, doncs et felicitem, continuem amb aquesta línia i no et moguis d'aquest cantó perquè necessitem dones com tu en aquest món.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
S'ha oblidat de... Aviam, donem ara pas un moment a la Grela, que ens vol explicar una coseta, que ens l'explica de seguida. Aviam, Grela, per favor.
Sí, no, només volia comentar als oients que els beneficis de la venda d'aquest llibre, els beneficis totals de la venda d'aquest llibre, estan destinats a una associació de víctimes, d'atenció a víctimes, i en concret a un programa d'atenció a filles i fills de víctimes de violència de gènere o sexual, i per tant... A més, més enllà de la lectura, doncs recomano que el comprin justament per això, no? Perquè és un llibre benèfic. I gràcies per fer-ho.
Moltes gràcies a tu, Grela, per haver-nos acompanyat.
Gràcies, bona tarda.
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa't en el 93 409 2770 i a clubmesamics.cat.